Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda, molt bon dijous. Comencem nova edició del Tot anirà bé, una tarda més a la sintonia de Ràdio Estel, en aquest dia en el que crida l'atenció que demà ja serà juliol. Darrer dia del mes de juny, ja plenament ubicats en un estiu que convida a pensar en una incursió a la platja aquest cap de setmana. Sobretot si es confirma l'augment de les temperatures que ens estava dient de cara a aquest dissabte. Anem a veure què és el que ens explica avui el nostre home del temps, Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps es complica. Aquestes últimes hores hem observat com creixien núvols amb bastanta força i al llarg d'aquesta tarda ja n'hi ha hagut alguns. Tindrem ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, també punts de la Catalunya interior i també alguns punts a les comarques de Tarragona. De fet, aquesta situació s'allargarà fins aquesta propera nit i matinada. Alguns ruixats podrien també arribar a punts de la costa sud i també cap als voltants del Montseny. Per tant, doncs, tarda amb bastant moviment meteorològic. Temperatures, doncs, més o menys com les d'ahir, màximes entre els 27 i els 32 graus, aproximadament. De cara a demà, al matí tindrem temperatures més baixes, es notarà molt més aquest descens a l'interior i també al Pirineu, fins i tot parlarem d'ambient fresc a primeres hores del matí, temperatures diurnes si fa o no fa com les d'avui. De cara al cap de setmana, no. Cap de setmana assolellat i amb unes temperatures força més altes. Podem arribar a sobrepassar fàcilment els 35 graus a les comarques de l'interior i els 30 a la costa. Per tant, doncs, aquestes últimes jornades, temperatures normals per l'època de l'any, a partir de dissabte, es disparen i força.
Gràcies, Jordi. Avui el Tot anirà bé ens dedicarem a analitzar els grans acords, els principals titulars que sortiran, o de fet ja han sortit, d'aquesta cimera de l'OTAN que avui ha viscut les seves últimes hores i que, segons el seu secretari general, Jens Stoltenberg, ha servit per evidenciar un imponent missatge d'unitat i de cohesió. Probablement, però, el gran titular que ens ha deixat la seva intervenció és que l'OTAN està preparada per a qualsevol eventualitat, responent d'aquesta manera les amenaces de Moscou de respondre de manera simètrica al reforçament militar de Finlàndia i Suècia. En qualsevol cas, el que no deixa lloc al dubte és que el món ha tornat als blocs i que els països de l'Aliança situen Rússia com el gran enemic, com la gran amenaça. L'OTAN diu que no busca la confrontació amb el país de Putin, però sí que enfortirà la defensa per dissuadir-la de qualsevol atac. La jornada d'avui estava dedicada, de fet, a analitzar el paper desenvolupant al nord d'Àfrica i, en aquest sentit, hem assistit al compromís de protegir la integritat de Ceuta i de Melilla. I a tot això, cal situar lògicament també a la portada d'aquest programa les paraules del president espanyol Pedro Sánchez, tot assegurant el pressupost en defensa que anirà pujant de manera progressiva els propers anys fins a arribar al 2%. Veurem el que això suposa també pel que fa als seus socis de govern, que de moment s'han distanciat absolutament d'aquesta postura. De tot plegat, en parlarem de seguida en aquest programa, però abans em permetran, com sempre, que ens fixem en una de les millors notícies del dia, perquè la notícia d'avui és realment excel·lent i d'excel·lent. Les seves cares, de fet, les trobem avui absolutament per tot arreu. Són el Ramon Bernades i la Marta Bernadet, els dos joves catalans que han aconseguit treure un 10 en els exàmens de selectivitat. Marta Bernadet, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Ja ho has assumit? Un 10 a la selectivitat? És molt fort, no?
Sí, bueno, encara ho estic assumint, eh?
Ja m'imagino. T'he vist molt contenta en algun vídeo, eh?
Ah, sí? Quin vídeo?
Home, els vídeos que hi ha per tot arreu, celebrant aquest 10, no?
Ah, sí.
Escolta'm, explica'm una mica com va anar. Sé que anaves a per nota perquè volies ser medicina, però no t'esperaves, no?, que en realitat el resultat fos aquest, no?
Exacte, és a dir, jo em preparava i això, el que tu has dit, anava a per bona nota, però clar, és que en cap moment t'imagines, potser algun 10 te l'imagines, perquè algun examen sí que vaig sortir i vaig dir, m'ha sortit bastant bé, però clar, tots els 10s, això sí, és que era impensable, és que ni m'havia passat i buah, quan ho vaig veure vaig flipar.
Ja, tu i tothom, no? I a més, imagino que hi ha aquest component afegit de sobte de passar del més absolut anonimat a trobar la teva cara a tots els diaris i a les teles. Això deu cridar molt l'atenció, no?
Sí. I, bueno, sí, el telèfon petat, que si trucades, que si tothom felicitant-me, o sigui, està sent una mica caòtic, però bé.
Bé, és allò que deia el Warhol, són els teus 15 minuts de fama, aprofitar-los molt i a gaudir-los molt, no? I ara m'imagino l'estiu, m'imagino que ara te'n vas de vacances a celebrar tot plegat, no?
Sí, bueno, de fet, és que jo ara estic a Salou perquè amb els amics del col·le vam dir que després de la CL ens aniríem de viatge i justament estem aquesta setmana a Salou i ens ha pillat allò de les notes. Així que aquí estem celebrant-ho.
I tant, el col·le, la Selec. Que bé. Escolta'm, disfruta molt de les vacances, disfruta molt d'aquesta nota magnífica. Com va la teva lesió de genoll? Perquè a tot arreu ja sabem que tu ets una gran amant del futbol, no?
Uh-huh.
I que tens el genoll una mica lesionat.
Correcte, sí. Bueno, justament ja estic... Em va passar primer el genoll dret i ara l'última ha sigut a l'esquerra. Però ara ja puc dir que estic gairebé a la fase final recuperant-me i aquest estiu faré una mica més de recuperació i ja estaré al 100%.
Perfecte. Al 100%, clar que sí. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Disfruta molt d'aquests dies amb els companys de l'escola o del col·le, com deies tu ara fa un moment, a Salou i tota la força a la carrera de medicina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Marta. Bona tarda. Adéu. Adéu. Haver començat el programa parlant del col·le i de la Selec. Està molt bé. Doncs parlem de col·les, de Seles i de moltes més coses. De fet, en un moment tindrem quatre persones realment interessantíssimes al nostre espai. Vostès ja saben que des de fa uns dies els dèiem que al nostre temps de tertúlia avui convidaríem a persones no habituals en aquest programa per conèixer exactament l'abast, les seves impressions sobre el que s'ha viscut a Madrid aquests tres dies. Ens acompanyarà el professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma, investigador en Economia Europea Ferran Brunet, Fernando San Agustín, excapità del Servei d'Intel·ligència de Defensa i exmembre de la Unió Militar Democràtica, el director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana, i Francesc Serra, professor de Relacions Internacionals, investigador de l'Observatori de Política Exterior Europea. Tot això de seguida. Abans, però, Núria Ros, bona tarda.
Què tal?
Núria?
Molt bona tarda.
Explica'ns què més passarà al programa.
Doncs en aquest nou dijous del Tot anirà bé rebrem la visita d'una de les cares i veus més conegudes de la televisió catalana. Estic parlant de ni més ni menys que del director de Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, Oriol Norís, que a partir de les 4 s'asseurà davant dels micròfons del programa per donar-nos tots els detalls sobre el seu últim llibre La fragilitat de todo esto, però també per acompanyar-nos en un passeig de reflexió i anàlisi per entendre quin moment està vivint el periodisme actual. Així doncs, a partir de les 4, Oriol Norís en directe al Tot anirà bé. I a 4:45, moment per l'economia. Avui el professor Gonzalo Bernardos arriba als estudis amb un objectiu molt clar: explicar-nos totes i cadascuna de les conseqüències que provoca l'elevada inflació que estem vivint. I a partir de les 5 encara ens quedaran unes quantes coses per fer. La primera serà anar fins a l'Hospital de Can Rut i per descobrir una nova iniciativa que va de la mà de la companyia La Fura dels Baus i que convida a entendre la investigació científica a través de la interpretació. I la segona, anar fins a Tarragona per preguntar-li al nostre psicòleg de son i rendiment. Són els joves el futur dels lideratges esportius? Doncs a les 5 tot això i més.
Ara el que toca és saludar a Pere Joventí. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Toni.
I situar-nos informativament parlant, doncs, en aquest dijous 30 de juny de 2022, que ens deixa clarament, com a gran assumpte del dia, la cimera de l'OTAN, no?
Sí, no podia ser d'una altra manera, perquè avui és el segon i últim dia d'aquesta cimera de l'OTAN que s'està celebrant, com saben, a Madrid. La trobada més destacada d'avui ha sigut entre el dirigent de Rússia, Recep Erdogan, i el president espanyol Pedro Sánchez. Durant la trobada, Sánchez ha destacat que els dos països comparteixen un compromís amb la seguretat de la zona euroatlàntica. Avui la cimera també està abordant les amenaces terroristes que arriben des del costat sud de l'Aliança Atlàntica. En aquesta línia, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit a l'inici de la reunió que l'Orient Mitjà, el nord d'Àfrica i la regió del Sahel afronten desafiaments de seguretat demogràfics, econòmics i polítics interconnectats, agreujats, diu, per l'impacte del canvi climàtic i la inseguretat alimentària causada per la guerra de Rússia a Ucraïna. Per tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat novament el compromís del seu govern en augmentar la despesa militar per complir amb el que li marca aquesta organització. Ha dit que serà gradual fins a arribar a una despesa de prop del 2% del PIB espanyol l'any 2029 i que ho portarà a votació al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el president espanyol ha reclamat novament un acord de país. I aquí a Catalunya, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, apunta que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hauria de deixar el càrrec si acaba sent jutjada per corrupció. En una entrevista a Ser Catalunya, Forcadell creu que el prestigi de la institució ha de prevaldre per davant dels interessos de l'actual presidenta i també per no afectar el moviment independentista. Tot això, Junts per Catalunya, el seu partit ja ha tancat files amb Borràs. El portaveu del seu partit, Josep Riu, atribueix el cas a la repressió que es viu a l'estat espanyol. I en salut, la presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid, Magda Campins, ha apostat avui per posar ja la quarta dosi de la vacuna contra la Covid als majors de 80 anys i als usuaris de residències. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Campins també ha afirmat que ja estem en plena setena onada de la pandèmia. Per tot plegat, demana precaució sobretot a les persones de més de 60 anys i col·lectius vulnerables. A tot això, l'Hospital de Vall d'Hebron ja ha tractat el primer pacient amb una teràpia pròpia contra el càncer basada en cèl·lules immunitàries que es troben de manera natural en un tumor, una tècnica desenvolupada íntegrament en aquest hospital català i consisteix a crear una mena d'exèrcit de cèl·lules del mateix pacient que ajudin a atacar de manera més eficaç els tumors. I al Clínic també s'ha utilitzat avui amb èxit per primer cop a l'Estat una nova tècnica per la cirurgia de pedres al ronyó. La nova pràctica és menys invasiva, redueix l'ingrés del pacient i és més eficient i efectiva. Consisteix en una punció a la zona lumbar per sota de la dotzena costella per accedir a l'interior de la cavitat renal. Per als pacients suposa un únic dia d'ingrés i el Clínic espera fer unes 30 cirurgies anuals d'aquesta nova tècnica. I aquesta bona notícia curiosa és que l'Ajuntament de Barcelona ampliarà el seu calendari de permís d'accés dels gossos a les seves platges. La Conselleria de Benestar Animal d'aquest consistori tarragoní vol canviar la normativa per afegir més dies en funció de les fluctuacions de la sorra, de si es disposa de més espais concrets pels animals. Ho estan estudiant de moment, però d'aquesta manera es vol augmentar el nombre de dies en permís i poder oferir més possibilitats als propietaris dels animals domèstics de les platges tarragonines.
Molt bé, gràcies, Pere.
A vosaltres.
Fins després, a partir de les 6 del punt i seguit també amb el Pere Joventí i la Diana Silva, aquí a la sintonia Ràdio Estel. Ara una pausa. Tornem de seguida per entendre realment quines són les grans conclusions que ens ha deixat aquesta cimera de l'OTAN celebrada fins al dia d'avui a Madrid.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És un quart de quatre. Certament portem tres dies molt atents a tot el que està generant aquesta cimera que s'ha viscut fins aquest mateix matí a Madrid i que ens ha deixat titulars molt contundents, que ens fa reviure aquell món dividit en blocs, que veiem clarament com aquelles coses que semblaven oblidades, no? Aquella cosa sobre Rússia, per exemple, ha tornat al primer pla de l'actualitat. Veiem una OTAN, sembla, més enfortida que mai, i veiem grans reptes pel davant que intentem entendre amb les persones que ens acompanyen avui des d'ara fins a les 4 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, aquí amb nosaltres a l'estudi de Barcelona, el senyor Ferran Brunet. Senyor Brunet, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Brunet és professor d'Economia Aplicada a la Universitat Autònoma i investigador en Economia Europea. Ens acompanya també Enric Juliana. Enric, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Enric Juliana, com saben, director adjunt de La Vanguardia i cap de la delegació a Madrid d'aquest diari. I Francesc Serra. Senyor Serra, què tal? Bona tarda. Senyor Serra? Ara recuperarem.
Bona tarda.
Ara l'escoltem. El senyor Serra és professor de Relacions Internacionals, investigador de l'Observatori de Política Exterior Europea. Bé, la primera pregunta és comuna. Amb quina conclusió es queden del que ha estat aquesta cimera? Enric, comencem per tu, si et sembla. Quin és per tu el principal titular que ens deixen aquests dies a Madrid?
Bé, penso que el principal titular està en el document aprovat ahir, que és el concepte estratègic que s'anomena, que és el principal document de l'OTAN, més enllà del fundacional. És un document d'estratègia que renova cada 10 anys i que fixa que els objectius, les preocupacions, objectius i estratègies de fons de l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, no? Aleshores, en aquest document canvia tot. La descripció que fa del món respecte a la que feia fa 10 anys, que va ser la cimera de l'Assemblea General de Lisboa, canvia tot. Dibuixa un món, doncs, amb molta tensió. Defineix a Rússia com el principal adversari, enemic, diguem, no?, del bloc democràtic occidental, i però situa a Xina com el gran adversari sistèmic en la perspectiva històrica. Per tant, es dibuixa una situació nova. Podem parangonar-la d'alguna manera la dinàmiques de la Guerra Freda, del que es va anomenar la Guerra Freda, però crec que és diferent, té característiques noves, no? És un document dur que parla d'un món en tensió en els propers anys i que, per tant, crida a adoptar una sèrie de mesures relacionades amb aquesta concepció de la situació, com suposa, doncs, l'increment dels pressupostos militars, desplegament militar, especialment a l'Europa de l'Est, no?, en la mesura que es considera que Rússia representa el principal perill, i amb unes advertències molt importants a Xina, que deixen ben clar que en aquests moments, doncs, darrere l'estratègia occidental envers el que fa la guerra d'Ucraïna, hi ha un advertiment a Xina, no?, estem disposats a defensar Ucraïna perquè també estem disposats a defensar l'illa de Taiwan. L'illa de Taiwan, si en el cas de que fos envaïda per Xina, cosa que crec que no passarà, significaria un gest xinès molt determinat obtenir l'hegemonia militar en el Pacífic, cosa que els Estats Units doncs, no acceptarien, i per tant es podria entrar en una, en fi, una veritable guerra de dimensions colossals que tindria com a escenari principal al Pacífic. I jo no, personalment no crec que això passi, però en qualsevol cas això està implícit en el document. Per tant, si ho haguéssim de dir d'alguna manera, senyors, el món a partir d'avui és molt més complicat del que ens pensàvem.
Jo tinc la sensació que sí que ho hem entès tots, eh? Simplement escoltant els titulars que van sorgir, les diferents intervencions, oi, Francesc? Ens adonem que el grau de tensió ha augmentat de manera considerable, no?
Bé, en realitat el grau de tensió ha augmentat que portem d'any, especialment a partir del febrer. Aquí que ens hauríem de preguntar fins a quin punt l'OTAN és responsable o simplement reactiva aquesta pressió, però és evident que tenim un món més complicat, un món més militaritzat, un món que fins i tot està acceptant pressions que fins ara havia resistit, pressions que fins i tot havia resistit durant la Guerra Freda, com ara el fet que països neutrals acceptin el seu alineament estratègic, evidentment estic parlant de Finlàndia i Suïssa.
Perdó un segon, Francesc, perquè el son ens arriba com realment ens agradaria. Anem a substituir aquesta connexió per una trucada telefònica que ho acabem de veure amb l'Enric Juliana. No s'entén infinitament millor. Ara mateix tornem a rebre a Francesc Serra. Aprofitem per fer-me una conèixer la seva postura, no? Sobre la seva visió sobre el que hem viscut aquests dies.
Bé, aquesta cimera ha estat el fruit de gestions importants de governs espanyols, té un gran significat per a Espanya, ha permès també posicionar bé el país en la nova geopolítica com un aliat sòlid i com un aliat ben necessari. Mm-hmm. Val a dir que, efectivament, tot plegat sembla que és més una reacció que una acció de l'OTAN. Cal tenir present que la invasió d'Ucraïna per Rússia realment, malgrat que els Estats Units ja ens van advertir a la tardor que això podia produir-se, però tanmateix, en una perspectiva a mig termini, ha estat un signe negre, que diem els economistes, quelcom realment sorprenent, i que ve a canviar tot l'escenari. Pensem que si estàvem en un context a partir de l'esfondrament de la Unió Soviètica i de la fi de la divisió d'Europa i de la resta del món en dos blocs, si estàvem en un escenari de globalització, des d'aquelles dates, principis dels anys 90, s'han produït diversos signes negres molt importants i realment, com tots els signes negres, estranys. Primer, els atacs als Estats Units, terroristes al setembre del 2001, la crisi financera, el Covid, per exemple, que és quelcom realment ben inesperat i que ha vingut a canviar completament les cadenes globals de valor, no? Yeah. Aleshores, semblava que anàvem a un context de relativa desglobalització i aquesta guerra a Ucraïna, i tot plegat des d'aleshores, ve a confirmar que s'estarien reconformant dos blocs, un bloc Xina, Rússia, resta del món, amb influència en alguns països, i el bloc occidental reafirmat. Val la pena d'afegir que els signes negres són delimitables, però que hi ha hagut també, en l'última dècada, quelcom que no hem vist com a signe negre, però que s'ha anat produint de manera molt gradual, que és la inestabilització de les democràcies per causa del populisme, no? Clar, això vol dir que, malgrat que no ens agradi gens que l'OTAN, que és una entitat de tipus militar, doncs faci veure que està al seu lloc, malgrat que això naturalment no ens agrada perquè ens convoca esperits de guerra, de tota manera, pot ser que sigui positiu des del punt de vista del reafirmament dels valors de l'estat de dret, de la democràcia. En aquest sentit, per exemple, em sembla interessant que Turquia hagi estat bé en aquesta cimera, que a la fi hagi ajudat a que els països, entre cometes, neutrals, fruit de la Segona Guerra Mundial i fruit de diferents circumstàncies que eren neutrals, doncs entrin a l'OTAN, uh-huh. i per tant també la posa en una situació millor a Turquia. Cal tenir present que Turquia, juntament amb Rússia, com també per altra banda la Xina i altres poders, doncs clar, són no ben bé democràcies, són països autoritaris, potser no són totalitaris tots ells, però tendeixen, havien tendit a anar cap aquí, i en aquest sentit això podria suposar un canvi.
Yeah. Podem recuperar Francesc Serra, ara sí. Senyor Serra, m'escolta?
Hola, bona tarda.
Perfectament, ara l'escoltem perfectament. Senyor Serra, efectivament, estava dient fa un instant a Ferran Brunet, no? aquest món dividit en blocs, blocs cada vegada més enfortits, i aquesta fermesa que sembla que ha envoltat a la OTAN, no? Aquest cop a la taula del que sembla sortir més enfortida que mai, no?
Sí, bé, estaria d'acord parcialment. Estic d'acord en que moltes de les coses que s'han dit, especialment en la pèrdua de valors i el debilitament del concepte de democràcia, que també podríem aprofundir de fins a quin punt aquestes democràcies són coherents amb elles mateixes. Estem mm-hmm. parlant de països que han tingut una tradició impositiva recent, fins i tot. Però no acabo de veure clar que hi hagi realment dos blocs a l'estil de la Guerra Freda. En primer lloc, perquè no hi ha una contraposició de valors i, sobretot, no hi ha una contraposició ideològica com la que es va produir a la Guerra Freda. Els valors ideològics de Rússia, per exemple, passen per Ruski Mir, passen per els conceptes de seguretat nacional, d'orgull nacional, de vegades, etc. I això ho fa incompatible entre uns i uns altres. No hi ha un bloc ara mateix que formin Xina i Rússia. La Xina no està ajudant decididament a Rússia en els seus plans agressius a Ucraïna. I, evidentment, si estem parlant d'un bloc més ampli que podria abastar els BRICS o fins i tot altres elements com ara Llatinoamèrica, Iran, etc, etc, és bastant dispers i bastant poc coherent quant a valors. Entre aquests BRICS tenim països com a Sud-àfrica, que és una democràcia liberal occidental completa, Brasil, que està a les antípodes ideològics de Xina, per exemple, Xina, que és un país de partit únic i que no comparteix en absolut els valors de la democràcia occidental, Rússia, que tradicionalment o teòricament també tendeix a definir-se com a liberal i democràtic, tot i que ho interpreta a la seva manera, ja veiem que hi ha molts models diferents i que no hi ha un bloc antihegemònic, excepte en el punt comú que estan en contra de l'hegemonia. Sí que veig preocupant, en canvi, que realment el bloc de l'OTAN i el bloc de les democràcies riques occidentals està cada cop més aïllat i cada cop té menys suports a Àfrica, Amèrica Llatina i a altres bandes. Això sí que és una novetat debilitada per part de l'OTAN. L'OTAN en si es reforça, ho hem vist a Madrid, però té cada cop menys suports externs. I això en part és fruit de la desideologització.
Lògicament, totes les intervencions que estem escoltant són interessantíssimes. Farem una segona ronda per si volen comentar alguna cosa o matisar alguna cosa sobre el que estem escoltant, no? Em permetrem que introdueixi a la conversa també Fernando San Agustín. Què tal, Fernando? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fernando San Agustín és excapità del Servei d'Intel·ligència de Defensa i exmembre de la Unió Militar Democràtica. Com ha vist el que han estat aquests dies de cimera de l'OTAN a Madrid?
Si lo tuviera que decidir con una palabra, una payasada. Exactamente una payasada.
¿Por qué?
Porque yo estoy de acuerdo en parte a lo que dicen, pero mire, ya verá. Para entender lo que pasa, lo que está pasando, para intentar entender, hay un bloque, que es el chino, que ha decidido tener una política de imperialista, pero como la tenían los fenicios, o sea, comercial. No está pensando en la guerra, no es conveniente la guerra. Él lo importante es la lucha comercial, el dominio comercial. Los fenicios lo hicieron así, no han sabido seguir mucha gente. Por otra parte está el otro bloque, el del oeste, el del pistolero más rápido, que con Biden se ha hecho mucho más, se ha hecho más agresivo de lo que podíamos pensar. ¿Por qué? Porque el Biden se juega la reelección. Él quiere ser reelegido. Él quiere ser reelegido. Y estos dos son los grandes bloques. Y luego hay unos actores secundarios. Y es Rusia, con su Putin, que querría figurar en la escena mundial. Querría figurar. Pero se da cuenta que se ha quedado en la segunda división ya. Y entonces, la manera de ascender sería dominar determinados recursos económicos, territoriales, etcétera, y de ahí viene la conquista del prestigio, conquistar Ucrania. Y por otra parte está Europa, que es una vieja jubilada, gorda, cómoda, que está pendiente de vender a cualquiera con tal no perder la calefacción ni el aire acondicionado. Y ya está. Entonces, ¿qué nos enfrentamos? Ahora nos enfrentamos que Biden está manipulando Europa, porque la manipula, porque en Europa no hay un líder que defiende a Europa. Es un montón de gente, un montón de presidentes de gobierno que intentan mantenerse en su poder y se arriman al ascua que más calienta, que es Biden.
Es una visión
muy particular
sí. Y realmente curiosa, ¿no? Porque pone encima de la mesa aspectes molt diferents als que estem escoltant aquests dies, ¿no?
No se entiende. No se entiende. O sea, Estados Unidos ha arrasado todo lo que ha podido, ha perdido en todas les guerres, però ha destrozat el país. I ara està destrozant Europa.
Jo no sé si estaria molt d'acord en això de que Putin és un actor secundari que treu el cap per... I ja està, però vaja, m'agradarà escoltar també qui diu, per exemple, l'Enric Julián. Ara fa uns dies va ser molt interessant, Enric, parlàvem sobre les relacions entre Turquia i Rússia, i aquest canvi d'Erdogan a les últimes hores, justament Ferran Brunet el situava, no?, com a punt molt, molt interessant. Què en penses?
Bé, no, el que penso, bàsicament, tenint en compte les darreres intervencions, és que el món avui en dia, o el món sempre ha sigut difícil de comprendre la seva globalitat, o sigui, tenir una, això que ens agradaria tant a tots els humans, no? Tenir constantment en el cap una imatge estàtica i coherent i comprensiva del món. Aquest anhel etern de la humanitat és molt difícil d'aconseguir, per no dir que impossible, i en algunes èpoques històriques és encara més difícil. No? Després, a posteriori, es van construint les imatges i, per tant, ara podem parlar amb una certa tranquil·litat de la Guerra Freda en la mesura que tenim el relat que s'ha fet de la Guerra Freda, però mentre la Guerra Freda estava discorrent, era molt més difícil definir què és el que estava passant. Per exemple, la idea de que el món en aquell moment estava dividit en blocs estrictament o purament en blocs ideològics, sí i no. Sí i no. És a dir, als anys 60, Xina i la República... Perdó, la URSS, la Unió Soviètica i Xina trenquen. L'any a partir del 62-63. Trenquen. Produeix una ruptura. I inclús arriben a algunes tensions de caràcter militar en zones de frontera, uns anys més tard. És una ruptura aparentment de caràcter ideològic, però bueno, al fons el que es pot reconstruir és que els xinesos no acceptaven el paper que els soviètics volien tenir de direcció. És a dir, el bloc socialista volia ser dirigit des de Moscou. I els xinesos no van al final del dia, mentre a la mesura que ells van anar consolidant una posició, doncs això no ho van acceptar. Es produeix una ruptura. Es produeix una ruptura que al cap d'uns anys els Estats Units aprofita el famós viatge de Nixon a Pequín per obrir un canal de comunicació diplomàtic, inicialment diplomàtic, entre els Estats Units i Xina. Les converses amb Mao, que després va seguir el president que va substituir a Nixon. Però això no es va reduir només a la diplomàcia. Això va significar que els Estats Units va començar a finançar l'economia xinesa, que en aquells moments estava molt endarrerida. El gran aconteixement entre finals del segle XX i començament del segle XXI és el desenvolupament extraordinari de la Xina. La paradoxa històrica és que qui va ajudar a Xina a sortir d'aquell estat de gran país agrari amb una indústria bastant rudimentària, de la qual els soviètics se n'enreien una mica, són els Estats Units, amb crèdits. Ara algun analista nord-americà diu allà ens vam equivocar. Però bueno, en aquell moment allò es va fer per el vell principi de divide et impera, no? És a dir, que arribem als anys 70 amb una hostilitat manifesta entre russos i xinesos. O sigui, això és important, perquè vol dir que en aquell moment els dos països més grans del món estaven units, per, podríem dir-ne, per la ideologia. Els dos compartien el pensament marxista, la idea socialista, però en canvi estaven enfrontats i la potència nord-americana va jugar hàbilment. En aquests moments és diferent, és diferent. Com s'ha dit abans, efectivament, en aquests moments els contorns ideològics són molt més difícils de precisar. No estem bàsicament en un context de lluita de models de societat absolutament diferents. Els russos avui representen el capitalisme salvatge. O sigui, la pàtria del capitalisme salvatge avui és Rússia. M'atreviria a dir que més que els Estats Units, on encara existeix divisió de poders, cosa que Rússia desaparegut, no? I a Xina hi ha un sistema absolutament sui generis que consisteix que és una economia de mercat dirigida en última instància pel Partit Comunista. Això és una novetat que ni Marx va arribar a poder imaginar, no? És un món nou. Aleshores, fer-ne... Sí, jo crec que, bé, evidentment, davant de situacions complexes que ens costa molt abastar, que ens costa molt sintetitzar, doncs la tendència, en fi, no, a reduir-ho, fins i tot a reduir-ho al sarcasme, com he cregut interpretar en la darrera intervenció, pues inclús pot arribar a ser suggerent i simpàtica, però hem d'intentar anar una mica més enllà.
Ja. Ferran Brunet.
Bé, jo crec que tots plegats estem bastant d'acord i afinem. Efectivament, jo crec, Francesc Serra, que no és ben bé una contraposició de valors, perquè a Occident potser es podria dir que hi ha uns valors més o menys clars, establerts, seleccionats, no? Hi ha un llistat, hi ha un decàleg, i en canvi en els altres no és així. I quan diem els altres, doncs efectivament hi ha molts que són, que encara que no estiguin en el bloc clarament occidental, són liberals o semblant, no? Jo crec que, clar, la gran diferència amb els temps de la Guerra Freda és que allà els dos blocs, sent ideològics, bàsicament la qüestió era el col·lectivisme o la propietat privada. En el sentit que allò que era comú a Rússia i Xina era el col·lectivisme. I això sí que ho tenien en comú, tot i les diferències cometes ideològiques secundàries que poguessin existir o de lideratge que poguessin existir. Aleshores, què passa amb el col·lapse, com diuen els britànics, de la Unió Soviètica, de l'economia soviètica, bàsicament, fixa't que és un col·lapse una mica, entre cometes, sorprenent, tot i que molta gent havia dit que això es produiria, però vaja, va ser relativament sorprenent, va ser un col·lapse sense morts, sense violència. A diferència de tot el que havia estat la història europea, si voleu, oi, de genocidis, i de la història pròpiament soviètica i russa de violència, va ser. Per tant, estàvem encantats d'aquesta fi de la història i creiem que tot avançaria, no? Clar, què ens hem trobat? Que el col·lectivisme, des d'aquest punt de vista econòmic, que va ser molt important, ha desaparegut. Ha desaparegut àdhuc en el cas de la Xina, òbviament en el cas de Rússia. I Rússia, en aquest sentit, doncs són països, entre cometes, capitalistes, o diguem-ne, d'un capitalisme antic, un capitalisme monopolista, un capitalisme... I lo característic és l'autocràcia. Potser alguns d'ells són democràcies electorals. Fins i tot, si tu parles amb xinesos, et diran que sí, que hi ha bé prou que són triats, no? Encara que hi hagi una candidatura única o... Són democràcies electorals. Però, clar, això no és lo característic d'un sistema desenvolupat. Per això voldria assenyalar lo següent. Probablement aquest bloc, Xina, Rússia, alguns BRICS, els hi acabarà faltant per poder-se continuar progressant, per poder continuar-se desenvolupant, els hi acabarà faltant l'estat de dret. Els hi acabarà faltant l'estabilitat política, els hi acabarà faltant la submissió a la llei, la seguretat. I, per tant, d'aquests dos, entre cometes, blocs que ara podrien tornar-se a confegir, oi? Probablement n'acabarà reforçat i guanyant un i extenent-se els seus cometes valors, bàsicament l'estat de dret, en aquest bloc que és Rússia, que és Xina i tal, perquè per al seu propi desenvolupament ho necessitaran. Potser això arribarà a través d'algun terratrèmol polític, és a dir, potser no arribarà d'una manera gradualística com havíem cregut que arribaria la democràcia en aquests llocs, però probablement això es doni, no? Per altra banda, voldria assenyalar el següent. Esclar, les circumstàncies en què ens trobem no són gens bones, perquè si els economistes dèiem que el comerç és win-win i que guanya el que ven i guanya el que compra, com diem, diguem-ne, a primer curs en els nostres alumnes més joves, perquè ho tinguin ben clar, doncs és obvi que el que està passant és un joc lose-lose, és a dir, perdem tots. I perden els... la fàbrica del món, que en aquests moments és la Xina, oi? Però també hi perd Europa i també hi perden els Estats Units, encara que potser puguem guanyar alguna cosa en ocupació. Però en el seu conjunt, en benestar, hi perdem, no? Per això jo voldria creure que tornarem a unes circumstàncies de cadenes globals de valor i en les que tots siguem, o que el joc sigui, en general, win-win.
O sigui, al final serà l'economia la que ho arregli.
Sí.
Francesc Serra, què en pensa? Francesc?
Sí, hola.
Sí, sí, hola, hola. Li preguntava què li sembla, què en pensa del que estem dient.
Bé, jo estic bàsicament d'acord amb la majoria de les coses que es diuen aquí. Però continuo veient aquí dues coses bàsiques. Primer, tenim efectivament un bloc occidental que continua actuant com un bloc, i ho hem estat veient aquests dies, que ha fet seus uns valors que es pretenen universals, i efectivament hi ha no només valors polítics i ideològics, no només una qüestió de drets humans, etc., que Occident s'ha apropiat amb moltes paradoxes i contradiccions, però només cal mirar una mica les actituds d'alguns d'aquests països o de la majoria d'aquests països. Però el cas és que s'ho ha fet seu i s'ha fet seu un discurs en què diu que els altres no segueixen aquest... actitud. Això és cert fins a cert punt. D'altra banda, jo no continuo sense veure un bloc homogènic de l'altra banda, i pel que s'ha dit ara aquí fa un moment, Xina sí que té un sistema com a mínim polític ideològic que és bastant consolidat, bastant coherent, té un fort suport social per part de la seva població i econòmicament li ha funcionat bastant bé fins ara. Rússia no. Rússia és un país complicat i que està actuant de manera suïcida en molts àmbits, el principal econòmic. Però aquesta mateixa operació sobre Ucraïna no té una sortida fàcil i rarament tindrà una sortida positiva. Per això és que veiem actituds diferents en aquesta guerra d'Ucraïna i veurem actituds diferents amb interessos solapats, interessos contradictoris entre els països d'aquest suposat bloc. Entre Xina i l'Índia hi ha ambicions territorials, entre Rússia i la Xina hi ha absolutes contradiccions econòmiques i incompatibilitats. No poden funcionar com un bloc i no tenen un discurs consolidat, excepte en el que coincideixen de condemnar un status quo internacional que en molts punts és condemnable, efectivament. En qualsevol cas, i tornant a la qüestió que ens ha portat aquí, que és la cimera de l'OTAN, sí que marca no només una cohesió més important del bloc occidental, cohesió que fa només 6 mesos estava en dubte. Recordem les paraules de Macron, com deia que l'OTAN estava en el cerebral. Recordem que la retirada dels Estats Units i de l'OTAN d'Afganistan, encara que estratègicament a mitjà termini pugui ser una bona pensada, però a breu termini, a curt termini, s'ha vist com una retirada i, per tant, com un fracàs. Ara s'ha reforçat. Fins a quin punt pot mantenir aquest reforçament? És difícil de dir, però en tot cas estem davant d'una fase de reforçament militar, de priorització d'aspectes de seguretat i defensa. El que estava abans a punt de dir quan la trucada ha fallat és que fixem-nos que diversos països, incloent Espanya, ja apunten a un increment de la despesa militar. Clar. Òbviament, aquests increments de despeses militars van en contra de despeses socials, etc.
països que eren neutrals deixen de ser-ho. Sí, estem en un món molt més securitizat i militaritzat.
Fernando San Agustín.
Bien, yo quería hablar de que está bien un análisis geopolítico, pero yo estoy pensando siempre en el origen del conflicto, el conflicto. Como dicen, China está asentado ideológicamente y económicamente, y progresa. Con dificultades más o menos, pero progresa, y va invadiendo. Rusia está desnortada, ambicionada, queriendo ser, y ahora con el problema de Ucrania, que quiere vencer y no quiere vencer, para él necesitaría el triunfo de dominar Ucrania entera, y tal, pero no lo consigue. Después, lo que se cuenta de Europa y de la reunión de la OTAN. Mire, la reunión de la OTAN de Madrid es un postureo, porque lo podían haber hecho por ordenador. Es que no han hecho nada más que visitar. Eso sí, el gobierno español ha contratado una agencia de eventos que lo ha hecho perfecto.
El Prado ha sido fantástico en la foto, ¿no?
Claro, pero es que es una agencia de eventos. A lo mejor si la política se dejaran a esa agencia de eventos, a lo mejor iríamos mucho mejor.
Pero me faltó el rey.
Sí, bueno, es que ese es otro tema que un día podíamos hablar, ¿eh? O sea, el afán de minusvalorar al rey. Pero están de acuerdo. No se ha hecho nada que no se podía hacer, y sin embargo lo que ha dejado claro es que el Biden, con su mandando el séptimo de caballería, es el que manda. Y ha militarizado a Europa. Y es verdad, pero ha militarizado con él, con Estados Unidos. Y es verdad que mientras Europa no se una, tenga una política exterior común, un ejército común, una idea común y una defensa de sus valores comunes, entonces no hacemos nada. Mientras tanto, han venido aquí a rendir pleitesía al señor Biden, porque todos, en el fondo, ya no saben, están desnudados. Macron, que era la persona que pensábamos que después de Merkel podría haber levantado la bandera europea, se ha tirado hacia detrás, porque es que no se puede contra els elementos.
Està clar que un dels objectius de la trobada era, efectivament, llançar un missatge. Llançar un missatge d'unitat, i com el propi secretari general de l'OTAN deia, i un missatge cap a Putin. De fet, avui el senyor Stoltenberg deia que l'OTAN està preparada per qualsevol eventualitat, responent, doncs, les amenaces de Moscou de respondre d'igual manera al nombre d'efectius que es posin a països com Suècia o com Finlàndia. Aquí la pregunta és: què creuen que farà Rússia a partir d'ara? Que és segurament la gran pregunta.
A mi m'agradaria que Rússia posés els seus míssils a la frontera de Mèxic. Posés a la frontera de Mèxic, tingués els seus míssils i els seus tal, i a Cuba. Yeah. Què passa? Què diria Estats Units? Doncs nosaltres, a Rússia, no es pot provocar, no és que tingui molt poder, però els russos són molt nacionalistes. No es poden tocar al voraviu, eh? Els russos se li ha de contenir. Hem deixat que facin el seu propi desastre.
En qualsevol cas, el que estem veient és que hi ha un pols clar, no?, a nivell d'aquests blocs dels que estem parlant. La pregunta, Enric Juliana, què creu que pot fer Rússia a partir d'ara?
No ho sé.
No, ja.
No, és molt difícil. Perquè a mi em sembla que avui Putin ha fet unes declaracions dient bé. No és el mateix Ucraïna que Finlàndia i Suècia. Respondrem, en el sentit de que si vosaltres envieu tropes a Finlàndia, vosaltres reforçarem les nostres tropes al costat de la frontera amb Finlàndia, però no consideren Finlàndia com la seva àrea d'influència. La qüestió, penso, pel que fa a la guerra d'Ucraïna, és que la qüestió és el concepte de zones d'influència. És a dir, el tema que se li planteja a l'Europa, a la Unió Europea i a Occident, és si es pot acceptar el concepte de zona d'influència. És a dir, per una raó, perquè és que míssils soviètics a prop d'Estats Units ja n'hi van haver, l'any 62, si no recordo malament.
I sí.
I va estar a punt d'esclatar una guerra mundial. I finalment Khrushchev i Kennedy van pactar una solució que va consistir en primer lloc que els míssils que havia enviat la Unió Soviètica a Cuba van ser retirats. No? Això possiblement després li va costar el lloc a Khrushchev al cap d'uns anys. No? Ara, en aquell moment és veritat que el poble cubà, les corrents polítiques dominant a Cuba en aquell moment, volia aquells míssils negoci. Aquí la qüestió és la següent, i penso que els europeus no podem ser insensibles a això. És a dir, la gent d'Ucraïna, en la seva majoria, no vol viure sotmesa a Rússia. No li agrada l'oferta social, de vida, que li ofereix Rússia. No li agrada. Prefereix l'europea. Polònia no vol tornar a ser una zona d'influència de Rússia. No li agrada. No ho volen les repúbliques bàltiques. No ho volen els txecs. I m'atreviria a dir que tampoc ho volen els hongaresos, tot i que Hongria, amb el seu actual grup dirigent, que té majoria absolutíssima al Parlament, doncs ha optat per una política més de jugar a l'amistat amb el règim rus. No? No ho volen, no ho accepten, no ho veuen com un horitzó interessant. Aquesta és la qüestió. Si Rússia en aquests moments oferís als d'Ucraïna un horitzó interessant, pues probablement el que ha passat no hauria passat. Es va haver-hi un moment que la Unió Soviètica, després de tots els drames de la Segona Guerra Mundial i de la implantació del col·lectivisme a Ucraïna, a l'agricultura d'Ucraïna, hi va haver-hi un intent fins i tot de seduir-los. O sigui, Khrushchev, que era ucraïnès, va prendre algunes decisions al respecte. Per exemple, una, que després ha tingut conseqüències, va decidir que la península de Crimea passava a formar part de la República Socialista Soviètica d'Ucraïna. Cosa que Putin encara ho retreu a la Unió Soviètica, que considera en el fons responsable de la pèrdua de força de Rússia. No? Però no només això, sinó que la principal indústria d'armament russa estava a Ucraïna, on es feien els míssils de més alta tecnologia russos, estaven a Ucraïna, el qual això significa un esforç, diguem-ne, de dir, aquesta gent els tractem bé. La qüestió per mi és aquesta, és a dir, Europa no es pot posar d'esquena a la gent que diu, escolti, nosaltres volem venir cap al seu, a la seva banda, i no es pot acceptar, jo crec que no es pot acceptar en absolut un món amb zones d'influència. Que és perillós, temerari i erroni, evidentment, portar missils nuclears a les portes de Moscou, i tant que sí, és evident, que s'han comès errors aquests anys en aquest aspecte, sí, se n'han comès, efectivament. Es podia haver pensat en una zona intermèdia entre la Unió Europea i el món rus, per exemple, no? Uh-huh. Es podia, sense que aquests països formessin part de l'Aliança Atlàntica. El que passa és que van ser ells també els que demanaven formar part de l'Aliança Atlàntica per sentir-se defensats, com ara està passant en Finlàndia i Suècia. Qui ha empès a Finlàndia a demanar l'adhesió a l'OTAN és Rússia. Per què? Home, perquè si tu un dia envaeixes un país, demà passat pots envair a Finlàndia. Ja ho van intentar fer fa anys. Ja. Per tant, aquests diuen, nosaltres ens trobem sota el paraigües de l'OTAN. Però el fons de la qüestió és que si a Finlàndia hi hagués un corrent social, polític, ideològic, que digués, escolta, nosaltres és que no, ostres, tu, ens agradaria viure com viu a Rússia. Ens agradaria. Ens atrau, ens sedueix viure com viuen a Rússia, en aquesta mena de neocerisme que s'ha implantat en allà, escolta, seríem feliços. Ens agradaria. Home, però em sembla que això no és així. Hi ha una qüestió de forma de vida, hi ha una qüestió de valors i de fonaments, diguem-ne, de civilització, bueno, i que la gent tria, i jo sincerament no em veig en cor de formular una idea que digui, escolti, pues això hi tenim dret, aquests, però no, els polonesos que comencen a oblidar-se d'això, i els bàltics també, no, em sembla que això no pot ser.
Yeah. Ferran Brunet, és que no pregunto res, què en pensa?
Bé, a mi m'agrada aquesta percepció que té l'Enric Juliana, no? Efectivament, a mig i llarg termini, l'esma dels pobles és el que guia la història, no? I en aquest sentit, jo sóc optimista en relació a la zona europea, incloent Ucraïna, però també en relació a la mateixa Rússia. Per exemple, ho ha dit el mateix Fernando San Agustín, no? Els russos, deixem-los que facin el seu propi desastre. I m'agrada perquè en aquest embolic que s'han posat, en aquesta guerra, doncs no hi ha resultats ràpids i, per tant, això va ben bé en contra de Rússia. Per tant, és probable que Rússia, que és un país, a la fi, de cultura occidental, i de font de cultura occidental, almenys en quant a les seves elites, naturalment, doncs aquesta esperança d'una democràcia compartida per la gent és important. Jo crec que es poden produir canvis. I, per tant, fixa't que si a Rússia anéssim a un horitzó una mica diferent, la posició de la Xina també quedaria una mica malparada, no? La posició de la Xina, efectivament, és el resultat d'un èxit ideològic i polític, no? D'autoritarisme compartit per la gent, i a més amb l'ajut de les noves tecnologies, perquè tecnològicament no sols en el control de la gent, però també en els dispositius, en el hardware, estan realment molt, molt avançats. Mm-hmm. Però probablement, per seguir endavant, necessitaran un capitalisme més competitiu i un capitalisme més sotmès a regles. Ells mateixos, en algun sentit, fixa't que ho han estat intentant fer, oi? Desmuntant grans empreses que s'havien format a la Xina. De manera que jo crec que en aquest sentit, a mig i llarg termini, ens hem de sentir optimistes en quant als valors de la democràcia.
Ens queden només 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda. És una llàstima perquè la conversa és molt interessant. Jo recordo en els primers dies, quan va esclatar el conflicte, parlàvem amb John Carlin d'un article que va publicar en el que va dir, i estic referint-me a aquesta qüestió del desastre de Rússia, no? Que deixem sols els russos, que justament la guerra Putin la perdria amb el seu poble. No sé si Francesc Serra estaria d'acord amb una cosa com aquesta.
Bastant. Rússia és un país que té moltes debilitats estructurals, que en algun moment donat es pot sentir forta perquè, per exemple, té un gran exèrcit, té molts recursos naturals, però el cert és que té una economia desastrosa, té deficiències industrials enormes, té una crisi demogràfica absolutament devastadora, i això, entre altres coses, influeix en el seu exèrcit, perquè no hi ha tropes ni estan moralitzades. Jo crec que Rússia està vivint un declivi civilitzacional important, i una de les conseqüències ha estat aquest salt endavant per salvar alguna cosa que no es pot salvar. Rússia ha de canviar molt, canviarà molt. I en això també soc moderadament optimista, però aquest canvi segurament serà molt traumàtic, ho està sent, crec jo.
Fernando San Agustín, què penses?
Jo penso que hi ha un dilema, que és la fam i la llibertat. Aquí, a Rússia, Europa, que hauríem de ser el mateix, es va perdre aquesta oportunitat. Això està resolt. Rússia acabarà com acabi, però nosaltres hem de ser capaços de defensar la llibertat, i és el nostre tesor. A Xina no ens ha de preocupar, sí, ens ha de preocupar, perquè Xina no està interessat ni a Rússia ni a Índia. Rússia està interessada, dic, Xina està interessada en Àfrica. Vol ser que Àfrica sigui la seva colònia. Mm-hmm. I li agradaria també que fos Sud-amèrica, perquè en Sud-amèrica hi ha també una potència emergent, molt petita, molt influent, que és el Japó, que ara l'hem deixat de banda, però que està els valors del Japó ara, democràtics i autocràtics, no? Això tindrà influència. I tu veus que la CIA i tots els serveis d'intel·ligència estan lluitant per acaparar aquesta influència, que no es pot acaparar, perquè els Estats Units és incapaç de dictar una doctrina moral, una doctrina de valors. És incapaç, perquè ell és justament el contrari. És la invasió, el destròs d'Afganistan, el destròs de tot. També els altres, eh? Però no és cap exemple.
El tema ens podria ocupar, sí, la segona i també la tercera hora, sí, del programa. Hem après molt. La veritat és que ha estat superinteressant escoltar-los a tots vostès. Gràcies, Enric Juliana, com sempre. Un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, Francesc Serra. Una abraçada. Gràcies, Francesc. Ens quedem amb aquesta cosa. M'agrada molt el que ens deia Ferran Brunet fa una estona, que probablement la solució a tot això arribarà per l'economia. El que deia és l'economia, estúpid, no?
És l'economia.
Probablement té molta raó, Fran.
Tant de bo fos així.
Tant de bo.
Perquè seria una via, normalment, entre cometes, pacífica.
Clar, clar. No, però és interessant, escoltar coses...
Lo dels fenicis.
Exactament.
Economia.
Sí.
Deixa't d'hòsties.
L'economia. Fernando San Agustín, sempre ple. Moltes gràcies.
Gràcies,
Ferran Brunet, gràcies. Senyores i senyors, estem a pocs segons de les 4 en punt de la tarda. Ens queden tantes preguntes, ens queden tantes històries, no?, que realment no sabem contestar. M'ha agradat molt la franquesa amb la que Enric Juliana, quan li he preguntat què farà Putin, m'ha dit, no ho sé, clar, no ho sabem cap de nosaltres, però efectivament ens agradaria saber. I, lògicament, davant el que són aquests grans titulars, el que són aquestes grans intervencions que hem vist aquests dies a Madrid, ens quedava el desig real d'escoltar aquella gent que en sap molt per entendre realment què hi ha de parador, què hi ha de realitat i què hi ha de futur en tot això. Ara ens aturem un moment, són les 4 i després Oriol Nolis serà el nostre següent protagonista aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.